convidat d'avui és alegria, és bon rotllo i difícilment l'haureu vist amb una mala cara. Ell és comunicador, periodista i també ha fet d'actor. Ara acaba de publicar el seu tercer llibre, potser el més personal de tots, Digue'm Boig, una història de salut mental en primera persona. Un llibre on confessa que pateix fòbia social crònica, és a dir, por a relacionar-se amb la gent. Ell, que fa 20 anys que es dedica doncs, a l'entreteniment i a relacionar-se precisament amb la gent. Roger de Gràcia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, ara molt millor.
Ara molt millor, eh?
Sí. El llibre recull tota la meva història des que era petit, com si diguéssim, fins que tinc el diagnòstic. I aquella època la recordo, no és que hi volgués tornar, com si diguéssim. Estic millor ara que abans. Per mi és com tenir dues vides, la d'abans i la d'ara.
Clar, perquè el llibre comença, Roger, justament explicant com encara és la conversa amb la mare, no? Per dir-li que escriuràs un llibre sobre la teva bogeria. Creus tu que haver escrit el llibre ara i no abans ha estat precisament per no saber com afrontar aquesta conversa amb la mare, per no...
Bona pregunta.
Per no fer-la patir, saps?
És una cosa que no vols mai, no? Fer patir els pares i la mare especialment, en les nostres generacions, que era la persona que estava més a casa, el pare treballava fora... La meva mare també treballava, però sí que treballava menys, i llavors, aquella cosa d'abans, no? I són figures molt importants i no els vols fer patir. Sí, però també és veritat que el silenci és pitjor. I llavors, al cap d'uns anys de no parlar-ne, perquè l'època no t'ho permetia, perquè no permetia parlar de salut mental... És més, salut mental no existia llavors. Eres o boig o normal. I ja està, els del sanatori i els de fora del sanatori. Sí. Els de Sant Boi i els que passejaven per fora. Enfrontar-se a aquestes converses és difícil, però és molt sanador. El coneixement és molt sanador, la paraula és sanadora. La mirada és sanadora i si cal plorar i si cal emprenyar-se i si cal avergonyir-se, tot això són catarsis que milloren qualsevol relació de tu amb els altres i de tu amb tu mateix. Vital.
Clar, és molt curiós perquè, de totes maneres, en el primer capítol, el que fas, i en l'últim, també expliques que, en certa manera...
Ah, t'has llegit l'últim! Això vol dir que ho has llegit tot!
Home, quina ensurt!
Perdona, t'he espantat.
No, aquell llibre és una carta. Però, clar, una carta oberta cap a ella... I és una carta de perdó, de reconciliació i d'amor. Roger, per què?
Sí, jo vaig començar a escriure el llibre i me n'adonava que no podia escriure. No sabia per què. Jo volia explicar la meva història del meu trastorn mental. No? I començava a escriure i no sabia quin to feia servir. I em posava davant del full i no podia. M'havia d'aixecar, tancava l'ordinador i me n'anava d'allà arreu on era. Llavors un dia me'n vaig adonar i dic, si em falta alguna cosa no sé què és. I llavors, pensant-hi, allò, quan vas amb moto, vas amb bici, aquelles coses que passen, que el cap
va fent
ell sol.
Ell treballa.
I dius, ja sé què és. He de parlar amb la meva mare abans, perquè li he de demanar permís o la seva benedicció o informar-la que jo faré un llibre on jo exposo la meva condició mental i, per tant, exposo la meva família i, per tant, exposo la paternitat. I la poso allà a sobre i...
Tenies la sensació d'exposar-la a ella.
Clar. I llavors li vaig dir, jo vull fer això. I llavors, acte seguit, el primer que em va dir ella va ser no ho facis, perquè, això m'ho va dir, em va agradar molt, no tornarà a fitxar mai més ningú, el concepte, com si fos del Barça, no tornarà a fitxar mai més ningú perquè diran que no hi toques. I l'altre és que vaig començar a veure la seva cara de preocupació del judici d'ella com a mare. No, llavors ella, jo veia que ella estava preocupada pel que pensarien els altres i ella mateixa, si ho havia fet bé o ho havia fet malament. Aquella conversa va ser curta i des de llavors n'hem tingut bastantes. S'ha llegit el llibre també sencer i llavors n'hem tingut algunes, no les suficients, perquè sempre és difícil, però n'hem tingut algunes on jo he intentat dir-li que va ser tan bona mare com va saber i com va poder i que els temps eren els que eren i jo l'altre dia em deia ella i per què no ho explicaves abans? Dic, ja... I per què no ho explicava tothom, tot?
Tothom, abans,
I no ho es podia, ja està.
Però ella es sentia culpable.
Clar, sempre et sents culpable, no? Quan un fill o una filla et dona la sensació que no li has donat el suficient. I llavors, a vegades, aquests llibres també es poden fer des de la rancúnia. No era el cas, no era la meva...
No.
No era la meva intenció, al contrari, era agrair-los la feina, precisament, en èpoques de silenci, tot el que van fer.
Ja.
Però és un work in progress. Mm. La relació dels uns amb els altres i d'un amb un mateix és un treball de fons. Mm. S'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent. Mm. Però el silenci és pitjor, insisteixo.
I la mare, quan ara s'ha llegit el llibre, què?
Em va enviar missatges. Vols dir això? Això? Això ho hauries d'explicar?
Sí.
Em va missatges del meu telèfon. Ai, aquí expliques això d'aquell? Però no era ben bé així. Dic, bueno... Val, no ho sé, però jo ho recordo així. Què vols que t'hi digui?
Clar.
No,
clar.
I anem parlant. És una relació que es va treballant, però hi ha molt d'amor, hi ha molt d'afecte, això segur.
I a casa, amb el teu fill...
Mira, al meu fill també li vaig dir, perquè jo ara estic en la fase aquesta de dir-ho tot, que sí. Ara ve la gent ja comença a dir que calli una mica. Però estic en aquesta fase de posar la veritat per davant, perquè és que jo he estat molts anys mentint i mentint-me. Mm. I estic tan cansat d'això que...
Estaves cansat, no?
Molt cansat, perquè al final et fas tantes trampes. Quan parteixes del silenci, de la frustració, de la ràbia, de l'enveja... Et muntes moltes pel·lícules per sobreviure. Mm. I moltes passen per la mentida. Mentir-te a tu i després mentir als altres. A la infidelitat, als amics que els dius que aniràs i després no hi vas, o al revés, que no hi vas i que sí, aniràs, i que sé.
Sí, mil t'has coses, buscat excuses, sí.
Mil coses, feines que fas veure que tens mal de panxa i no hi vas, però el que no pots és aguantar-te allà. I, bueno, tot aquest procés... quina era la pregunta?
No, el Pep, que com s'ha...
Ah, sí, el fill.
El fill.
Que ara, com que ho vull explicar tot, l'he explicat a la mare i l'he explicat al fill. A la mare és més complicat perquè hi ha tot un background, tota una història, i el fill també està... És que estan en una altra època, també. Ells, primera, que ja fan educació emocional des de fa molts anys. I llavors ells parlen de sentiments des que té 3 anys, amb l'escola. I parlen, avui tenim ràbia, avui tenim frustració, avui tenim alegria, què és aquest sentiment, d'on ve i com ho farem, i no sé què. Tot això ho treballen d'una manera que m'hagués encantat a mi poder treballar, perquè no hagués fet, no hagués fet aquest llibre. Mm. Però li vaig dir, i com que, està molt acostumat al tema emocional, i dos, té 14 anys, em va fer cas uns 15 segons.
I va dir,
fes el que vulguis.
Molt bé.
Jo li vaig dir, mira, Pep, hi ha moments que parlo de tu, si algú et ve i et diu, o si el vols llegir...
Sí.
Adéu, ja està.
I t'han trucat ara molts amics, ara que t'ho deies, no? Abans parlant de les excuses, de dir, és que no vull anar a aquell lloc, no? Ara em ve de gust de dir, ostres, Roger, és que ara t'entenc. O, no sé, eh?
Sí, he rebut bastants missatges de gent. De gent de fa anys, de l'institut, de la facultat, de feines, de primeres feines... Gent que et deia, no ho sabia, no se't notava.
No se't notava.
Clar, perquè jo dissimulava molt, com tothom, no? Com feies històries i pel·lícules perquè no se't notés, que estaves agobiat. I altres que et deien, doncs, entenc, jo ja veia que tenies un algo, però, bueno, em sap greu no haver parlat prou, però, bueno, que sàpigues que jo també he tingut aquestes... Gent que... Molts missatges també de gent que et diu, ostres... potser no vam parlar en el seu moment, parlem-ne ara, no? I, home, tinc fòbia social, tampoc no aniré quedant amb tothom.
Clar,
saps?
Clar.
No puc estar per tothom, ara.
I l'humor t'ha ajudat?
L'humor és la clau. Jo crec que tinc aquest sentit de l'humor també pel que tinc. Perquè...
I què tens? Perquè la gent que encara no s'ha llegit el llibre, no l'ha comprat, el Digue'm Boig, del Roger de Gràcia, què té Roger de Gràcia?
A mi em van diagnosticar fòbia social crònica als 30 anys, 30-31 anys. Fòbia social vol dir que no vols quedar amb la gent, és que no pots. És que prefereixes a vegades morir-te que això, i és que prefereixes, bàsicament, per no morir-te, perquè és un rotllo, prefereixes fer altres coses com quedar-te tu sol a casa, però al mateix temps, quan estàs sol a casa, t'estàs mossegant els punys perquè no pots estar amb la gent. Mm. I per què no podia estar amb la gent? Però a l'hora del pati, no podia estar... O em costava jugar amb els meus amics a l'hora del pati. O quan quedaven i sortien al cap de setmana, el divendres... Per mi era un suplici. O si s'havia de fer un programa de ràdio, no sé què, dels començaments, anar fins allà, preparar el programa, fer-lo i tornar...
Roger, però això...
Era esgotador, per mi era esgotador, perquè estava tota l'estona mirant a veure com ens miràvem, quin judici fèiem l'un dels altres,
sí. Si
jo els hi queia bé, si els hi queia malament, si aquella broma havia entrat o no havia entrat, si creien que... Sí, tota l'estona és com un judici, autojudici. I llavors, clar...
Això és esgotador.
Esgotador, t'agafa molta calor, tens com uns fogots... t'agafen ganes de plorar, t'agafa ràbia perquè no tens una conversa com la que voldries tenir, tens molta enveja dels altres, perquè veus que els altres sí que es relacionen bé entre ells, i llavors dius, ara copiaré aquesta personalitat. Mm. Ho intentes copiant una personalitat i després, ara aquesta altra. I vas com agafant coses, aviam si tu fas unes peces i encaixes i fas una personalitat atractiva. I com que no te'n surts, te'n vas a casa. te vas a casa, plores, fas ràbia, no sé què, tal, piques al mirall, el que sigui, i al cap d'una estona et calmes, o et calmaves, que és el que em passava abans, i pensaves, va, tampoc és tan difícil. Demà ho tornaré a intentar, i demà tampoc te'n sorties. I tot això fins que arribem al diagnòstic.
El diagnòstic, què passa quan et donen el diagnòstic?
El diagnòstic, jo estic encantat de la vida.
Bueno, que...
A mi m'encanta. És el títol del programa del llibre. El Digue'm boig és quan em truca el psiquiatre que m'està tractant i jo li dic, escolta'm, doctor, estic boig? I ell diu, no, home, ben bé boig, no, tens això, fòbia social crònica. Diu, no, digue'm boig, perquè com que el món es divideix entre els que són bojos i els que no, com a mínim vull ser d'un dels dos. Si no puc ser dels normals, com a mínim vull ser d'un dels dos. I posar-li nom a la cosa. Sense nom, estàs perdut.
Estàs perdut.
I llavors, a partir de llavors, tot canvia radicalment.
Clar.
Radicalment.
Però aquesta fòbia, com tu bé dius en el llibre, no es cura, es gestiona.
Correcte.
Com no? La gestiones.
Sí. Vaig començar amb un diagnòstic amb una medicació, molt lleu, perquè van considerar que no tenia molta problemàtica. Llavors, amb aquella medicació, allò ja em va fer un canvi espectacular. O sigui,
tu vas notar.
Home, allò va ser com una broma. O sigui, els primers dies em semblava que anava rient pel carrer. No, va dir, però que no ho veieu? Què us passa? Esteu tontos o què? Però si això és meravellós. Clar, havia passat tants anys acostumat a no respirar pel nas, com si diguéssim aquella sensació d'anar tapat, que de sobte, quan pots, dius, hòstia, i llavors t'agafa la primera fase maníaca, perquè estàs tan bé que ho vol... Bueno, llavors
tot.
Ja se m'acudien mil idees, projectes, després va baixar la cosa i es va calmar. Però amb la química no n'hi havia prou. I llavors vaig començar a fer molta teràpia, durant molt de temps, sobretot per desacostumar-me a comportar-me d'una certa manera que estava acostumat. Jo era mentider, i llavors havia de deixar de ser mentider. Però la identitat d'un són els patrons. Els hagis fet bé o malament.
Ja.
I renunciar als patrons és molt difícil.
Clar, sobta molt, Roger, perquè, ostres, tu ets una persona que ets entreteniment, que portes tota la vida comunicant, no? Pot ser que el fet d'haver-te dedicat a això sigui una mica també com això que deies, no? De, bueno, posem no? La merda sobre... Si m'ho permets,
sí,
sota
home,
la catifa.
Sí.
M'entens? Com una...
Sí,
com per protegir-te del que t'estava passant. No ho sé.
Sí. Per mi la comunicació i l'escenari de teatre o del que sigui és un lloc de calma, perquè em permet fer un personatge... Que no és que sigui fals, és que és la part meva que no podia sortir a la vida real, la part extrovertida, que quedava tapada per l'angoixa, en aquest escenari, aquí, ara, per exemple, et permet un espai fantàstic, perquè t'agafa aquella adrenalina, perquè tens uns límits, això està limitat, tenim aquests micròfons, tenim aquesta taula, quan jo parlo tu calles, quan tu parles jo callo, no hi ha aquella cosa de que tu vulguis dir la teva tota l'estona i aquelles guerres de personalitats que a més això...
Hi ha un respecte.
Sí, i llavors tot això ha sigut un lloc on m'he trobat estranyament confortable, i jo tampoc ho tenia, perquè em dedicava a això, perquè era com una contradicció, però em sentia millor a l'escenari que fora de l'escenari. Quan s'apagaven els llums d'un rodatge o d'una obra o del que sigui, ho passava pitjor que quan estava a l'escenari. I m'he acostumat també. Però ara estic bé als dos llocs. I ja, clar, és el doble de satisfacció. Ara estic bé.
Estàs bé.
Ho sapigueu, estic bé.
Roger, la Gràcia està bé.
Estic bé.
No,
estic millor, estic.
No, però també impacta moltíssim perquè tu ja, des dels 10 anys, que això m'ha impactat molt, tu ja vas notar que a la teva festa d'aniversari que hi havia algo que no... que no estaves a gust, no? Que estaves...
Clar.
Què et passava? Perquè 10 anys ets molt petit.
Sí, aquella festa d'aniversari és com el moment fundacional de jo veure'm en una situació que no em tocava mentalment. Jo me'n vaig adonar que jo havia d'estar feliç i content i no ho estava. I no perquè no m'haguessin regalat el que volia, sinó perquè de sobte vaig començar a tenir la visió dels que m'acompanyaven, que era família, bàsicament, pares, avis, germans... Els vaig començar a veure com per dins, en lloc de veure'ls per fora. I els vaig veure com... Els hi vaig veure la part fosca o la part preocupada de la vida. I clar, era una cosa molt estranya per mi, perquè llavors em sentia com responsable de la seva felicitat, no de la meva. I em vaig com carregar m'agafa com una angoixa de carregar-me de responsabilitat perquè ells fossin feliços en la meva festa d'aniversari, una cosa una mica estranya.
10 anys, eh?
Sí, amb 10 anys. I a partir d'aquí això es va anar repetint, fins que ja entres en una dinàmica que ja no te'n surts d'aquí. Per això quan li vaig explicar al psiquiatre, després de molts anys de jo intentar solucionar-ho sol, perquè pensava que era... Jo tenia molta culpa, em sentia molt culpable, perquè pensava que era culpa meva no estar bé. No que jo tingués una falla en el sistema. Error 404. No. És que era culpa meva perquè no hi posava prou ganes. I llavors, com que vinga, vas insistint... I llavors, quan el psiquiatre li digui és que això em passa des dels 10 anys o abans...
I què et va dir el psiquiatre?
Diu, home, doncs, llavors ja està, ja ho hem dit tot. No, és que si em diguessis l'adolescència... A l'adolescència passen coses, però abans de l'adolescència... És que alguna cosa hi ha que no va.
I també la incomprensió et passava pel cap?
La incomprensió dels altres?
Sí.
Sí. El que passa que... És que fas el que pots. És que fas el que pots i investigues, i vas investigant i dius... Sóc jo? Són ells?
Quantes preguntes,
això?
No?
Sí, i al final no t'aclareixes, perquè el dia a dia també t'atrapa, per tant. Fas el que pots fins que tens algú i mires bé. Quan mires bé, llavors tot canvia.
I què et diu la Glòria Gaix, l'editora del llibre, que m'agrada molt, que et va dir per posar lletres al teu vent? Què et va dir?
No me'n recordo. Què em va dir?
No et va dir, que et va dir...
Jo no me'n recordo de res, o sigui que com no m'ho diguis tu... Té una memòria fatal.
Així és com li diu el que sent a la seva fòbia, que és aquest vent que tens al cap. De fet, el teu cervell és la màquina.
Sí,
no?
Sí. Jo li dic així, sí.
I, de fet, per publicar-ho, la Glòria et va dir endavant. No?
Sí. Això, jo no sabia com definir el que em passava a mi i al final vaig trobar la metàfora del vent, no? Perquè el vent és molt molest. És molt molest, no saps d'on ve, no saps on va, i sembla el preludi d'alguna cosa que hagi de venir més grossa i no acaba de venir. Llavors, molts dies de vent és una cosa estupidíssima, que t'agafen unes ganes de trencar-ho tot, no? Dir, a veure, o plou, o fa sol, però el vent, què? I aquesta sensació de vent interior, d'incomprensió, li vaig explicar a la Glòria i la Glòria... Bueno, ella diu que ha estat el llibre més difícil d'editar que ha fet mai. Hem trigat gairebé 2 anys en fer-lo, perquè ha sigut un procés llarg. Jo, hi ha hagut molts moments que em sentia incapaç de seguir escrivint, d'encarar-me amb mi mateix, també. Era dur. Però, mira, ja li vaig dir a la Glòria, si volies un llibre d'un boig, doncs... Pues...
Però aquell llibre t'ha servit a tu, Roger, també, per part d'aquest procés?
Sí, perquè jo el veig ara aquí a la taula...
I què? Què sents quan el veus?
Sento molta tranquil·litat, que ja és, per mi és molt, perquè sento tranquil·litat d'haver-ho dit, d'haver-m'ho dit, d'haver ordenat tot això en el meu cap i d'haver fet el que volia, que era fer un llibre que també pot ajudar molta gent.
Pensa. És que és això, no?
Jo tinc aquesta sensació. Aviam si és veritat. I si la gent li reverbera, perquè no cal tenir un trastorn perquè et reverberin moltes coses d'aquest llibre, perquè al final parla de l'encaix de l'individu amb els altres, no? Amb els altres individus, i això ens passa a tots cada dia, des que ens aixequem fins que anem a dormir, no? Busques aquest encaix.
No, i visibilitzes també situacions. Hi ha un altre capítol que també em va impactar molt, que és molt dur, del llibre, que és, Roger, quan expliques que no vas poder més, que et va agafar aquest atac d'angoixa, de sentir-te, el que tu deies, doncs, atrapat, vas córrer cap a Catalunya, cap a les vies del tren, però que per sort el tren va passar i tu no et vas llançar. Aquell dia va ser un punt d'inflexió per tu, no entenc?
Del tot. Aquell dia va ser el dia que jo vaig despertar, perquè vaig tocar fons. Va ser el dia que el meu pare va despertar d'un silenci, també, perquè els... pare era més silenciós i de sobte li va sortir... Li va sortir dir-me que m'estimava més que la seva vida, amb la qual cosa veure el meu pare sortir d'allà per dir-te
no
això...
No t'havia arribat.
Va, amb la mare era més fàcil perquè era més emocional, era més expressiva, el pare era més silenciós i llavors la seva manera de demostrar l'amor eren coses molt petites, però no en paraules. Sí. Eren coses de deixar-te fer, de donar-te uns diners, de comprar-te un no sé què, de no preguntar no sé quantos. Però no t'havia dit mai directament t'estimo, no? Perquè ell tampoc no li havien dit, segurament de petit, al contrari. Encara li havien fotut més bufetades. Més no. Totes les bufetades del món, amb la qual cosa feia el que podia. Però vaig tocar fons allà i va ser un punt d'inflexió totalment. per començar una nova manera de relacionar-se amb els meus pares, amb mi mateix i amb el trastorn.
Fins a quin punt és important dir t'estimo?
Jo crec que és vital. Et t'estimo, et perdono, t'acompanyo, sóc aquí, vés a la merda... S'ha de dir moltes coses, s'han de dir moltes coses, s'han de dir moltes coses. I no caure mai en vicis. El vici del silenci és fatal.
Tu ho reivindiques molt, no? Aquest vici del silenci, eh?
Sí, bueno, no s'ha de portar les coses al límit i s'ha de... La comunicació amb nosaltres mateixos és el primer pas perquè tot vagi bé amb els altres. Però t'has de parlar bé amb tu. I els viatges són llargs, eh? Però s'han de fer.
S'han de fer i són necessaris. I, de fet, la mare, quan li dius que publicaràs el llibre, abans ens ho has explicat també, però et fa una pregunta molt interessant que ho tenia emmarcat, que és per què al teu món hi ha tanta gent tarada? És així? Ho creus o no? Te'n recordes o no?
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que el món de la comunicació i el món de l'escenari en general, no? Sí. Dels actors, les actrius, o l'art en general, l'exposició...
Però la bogeria l'apreciem, no? Moltes vegades, quan aporta conseqüències de geni.
Clar, sí, sí, sí.
I què passa quan... Saps el que et vull?
Ja, totalment. Sí, si ets un...
No?
Si ets un
Dalí,
sí,
no?
Exacte, si ets un Dalí o un Van Gogh, ho tolerem, no?
Sí.
Si no, perquè llavors ens molesta, perquè ens... El problema de la salut mental moltes vegades és que toca fibres que fa ressonar la gent normal, entre cometes, de dir, això és una debilitat, no? Però no és ben bé així, no? En tot cas, estem... Ara, si ho parlem i ho tractem, tot és molt millor. Jo tinc una fòbia social crònica que no m'impedeix viure. I hi ha bipolars que no els impedeix viure. Clar, tot depèn dels graus, també de les coses. Ara no podem posar-ho tot al mateix sac. Això meu és molt lleu. Però, bueno, m'ha impedit tenir una infantesa normal.
Tu creus? Sí?
Jo crec que sí. Ja, sí, perquè com és que no podia parlar amb els altres?
Sí, tenies aquesta percepció. O sigui...
Fa molt pesat, perquè a més jo sóc extrovertit, saps què vull dir? Vull dir, jo tinc una part extrovertida molt potent. I llavors no poder-la desenvolupar em feia molta ràbia, perquè jo sabia que hi era.
Clar.
Però això m'ho deia el psiquiatre, diu, si tu no tinguessis una part oberta, creativa, comunicativa, no haguessis fet totes aquestes feines.
És allà, lluitant.
Has picat pedra per treure aquesta part.
I fins als 31 anys, Roger.
Ai, sí, quina mandra. Ja només de pensar-hi. Massa,
però
massa
ja temps. Està.
Massa tard. Per això et dic que les coses, quan abans, millor. És com tot, és que, de veritat, és millor parlar-ho.
Doncs parlem-ne.
Sí, parlem-ne.
I hem de llegir aquest llibre, diguem boig, del Roger de Gràcia. Roger, ha estat un plaer que ens acompanyessis a Fabricació Pròpia, sobretot moltes gràcies per ser valent.
Gràcies.
Doncs per explicar-nos en veu alta el que et passa i obrir les portes segurament a moltíssima gent, perquè segur que t'hauran arribat missatges, no?
Molts.
De gent que es troba en aquesta situació i cada vegada més.
Sí. També hi ha molt d'estrès ara, no?
És que és el que anava a dir, és que anem tan ràpid, passa tot tan ràpid.
Hi ha molts inputs, massa estímuls. Hem de buscar un puntet de calma, no? Tots, xarxes, informació, tota l'estona, no? Jo també ho noto, ho veig amb el meu fill, també. Hi ha molts estímuls i això és molt difícil de gestionar. El nostre cervell no està preparat per aquestes coses, Llavors, entre això i la precarietat, també, moltes vegades, no? Que també és un factor d'estrès important, la gent jove, hem d'estar molt a sobre. Per tant, pau, tranquil·litat i molta comunicació.
Doncs ens quedem amb aquest bon consell que ens ha donat el Roger de Gràcia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.